COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El procés independentista continua i està molt viu. A nivell polític, aquesta setmana el referèndum exigit per Pere Aragonès serà amb el nom de l'acord de claretat i d'una forma més agra i desagradable a nivell social. L'assetjament a la infermera andalusa impulsat, ui viu, pel propi conseller de Salut és l'últim exemple. No va importar ni la seva feina ni el seu gènere. A humiliar-la per un vídeo on criticava l'obligatorietat d'examinar-se del C1 de català per exercir la seva feina. Una desproporció absoluta, que no inclou mai cap possible esmena, jutjada i condemnada des del poder. 50 minuts d'interrogatori. I aquest procés polític inclou la deconstrucció històrica. Ara toca les pintures de la Sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Pere Aragonès impulsa i destina 2 milions d'euros emparant-se en l'acord d'una comissió presidida per Quim Torra el 2019. Aquesta comissió justifica la retirada de les actuals pintures per raons estètiques i ideològiques. Clar, els murals recreen episodis històrics, com l'arribada de Colom a Barcelona, el compromís de Cas o la batalla de Lepant. No hi ha reforma ni millora, retirades, eliminades. Les obres començaran el pròxim 2 de maig i acabaran per la Diada. El procés ho abarca tot, una nova història. Se'n recorden quan l'Ajuntament de Sabadell el 2017, governada per l'independentisme, aleshores es va plantejar retirar el nom d'Antonio Machado d'una plaça per ser espanyolista? Aquell informe, fet per un suposat historiador local, també incorporava altres noms: Goya, Calderón de la Barca, Larra, Garcilaso de la Vega i també Antonio Machado. Ara són les pintures de la Sala de Sant Jordi que seran eliminades i així dia a dia s'escriu i es pinta una nova història. Bona tarda, sóc Sergi Tor i avui a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Avui sabem que la violació grupal de Rubí va ser la nit de Sant Esteve en una nau abandonada ubicada al carrer Muntanya del municipi. Allà la policia hauria trobat indicis de l'agressió sexual i els Mossos van detenir aquest dimarts els presumptes autors a Terrassa. El magistrat responsable del cas ha decretat l'ingrés a presó. I Salut unifica el servei de pediatria dels CAPs, 1er de maig i Balàfia de Lleida, al centre 11 de setembre. Amb aquesta unificació, el Departament de Salut confia en millorar el servei de pediatria, oferir una millor atenció i atreure professionals especialitzats. En referència a la situació de sequera en què ens trobem, el risc d'incendi forestal impedeix reobrir el recinte de Sant Miquel del Fai aquest cap de setmana. La comarca del Moianès continua en nivell 2 del Pla Alfa i les persones que hagin fet la reserva per visitar el recinte rebran un avís de suspensió. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a L'Oréal a readmetre un comercial que havia acomiadat després d'anunciar la seva segona paternitat. A més, la multinacional també haurà d'abonar el salari no percebut i una indemnització de 7.000 euros pel dany moral al treballador. I atenció, perquè en detenen a Tarragona un home que robava vehicles de concessionaris andalusos simulant que els volia comprar. L'home es guanyava la confiança dels comercials i en un d'aquests robatoris a Jerez de la Frontera, a Cádiz, l'arrestat va agredir un altre comercial per fer-la fora del cotxe i fugir. Amb el vehicle va viatjar fins a Catalunya fins al moment de ser detingut. I acabem explicant que han desarticulat un grup i detenen també a 4 persones a Barcelona que simulaven ser policies per cometre robatoris i assalts. Van intentar robar un representant de rellotges d'alta gamma a Madrid quan tornava d'una fira internacional i un dels arrestats ha ingressat a presó.
Molt bé, gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. Doncs a migdia de la divendres amb sol, ambient càlid, temperatures actuals, Girona 17 graus, Barcelona 18, Lleida 20, Tarragona 22 i Andorra 12. A la tarda hi haurà algun ruixat a poc important a les comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu. I pel que fa a aquest cap de setmana, les nits, doncs, hi haurà un descens de les temperatures, però durant el dia l'ambient serà càlid amb temperatures que es mouran amb una franja entre els 19 i els 24 graus. Això sí, a la zona de la Tramuntana i del Mestral bufaran d'intensitat moderada i forta, especialment demà dissabte. Busquem ja tot seguit el trànsit. I Incidències, hores d'ara, a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit, augmenta un pèl la circulació, sobretot a les rondes de Barcelona, però de moment no parlem de grans cues, de grans incidències. L'única incidència de la qual en tenim constància és un accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, a la zona de Canet, a Sant Pol. A l'altura de Canet, l'autopista està tallada en direcció sud, en sentit Barcelona, del tot de moment, i la cua ja arriba als 3 quilòmetres. Per tant, aquí sí, problemes, i és que tenim tallada aquesta C32, aquesta autopista del Maresme, a la zona de Canet de Mar i en direcció sud, en sentit Barcelona. Com dèiem, poca cosa més. De moment, a la resta de vies, encara relativa calma. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana, els punts d'atenció per adquirir la T-Mobilitat a Barcelona Ciutat estan desbordats. Les cues són impressionants. I per què? Doncs perquè sense aquesta targeta no hi ha manera de comprar la T-Jove, el títol que permet als menors de 30 anys utilitzar el transport públic de manera il·limitada durant 3 mesos i per un preu de 40 euros. És a dir, necessites la T-Mobilitat per comprar la T-Jove als menors de 30 anys. El que suposa un avenç en el desplegament de la controvertida targeta de plàstic s'ha convertit en un autèntic malson per als estudiants, que són els usuaris més habituals de la T Jove. Les cues són anacròniques i inacabables, i fins i tot se pot estar unes 2 hores per aconseguir torn als punts de referència de la T-Mobilitat. La Mireia Alfocea està en un d'aquests punts. Fotografia de l'ambient d'aquest matí d'hores d'ara. Mireia, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs ara mateix em trobo a la parada de ferrocarrils de Plaça Catalunya, on cada vegada hi ha més cua davant del punt del centre d'atenció al client. Aquí hi ha persones que ja fa més de 30 minuts que esperen per aconseguir la seva targeta, tot i que no saben quan els queda per ser ateses. Alguns usuaris tenen entre 15 i 20 números al davant i es queixen que tenen més coses a fer. Això és el que ens expliquen algunes d'aquestes persones que fan cua, que també destaquen que hi ha pocs treballadors atenent en relació a la cua que hi ha.
Pues sí, he d'anar a la universitat i em queden 20 números per davant.
Davant meu tenia com 20 i pico de persones. Llavors ha suposat una hora de cua. He aprofitat per anar doncs, a mirar botigues.
Vaig estar uns 45 minuts fent cua i la gent que estava atenent, diguéssim, em va fer fora de males maneres per no tenir cita prèvia.
Sí, me he ido porque tengo clase ahora y llevo mucho tiempo esperando. Sí.
Hi ha una cua, pues immensa. I pues, la necessito menys de 45 minuts, una hora, que és una vergonya. Que hi ha la possibilitat d'haver-hi 4 taules i hi ha una taula, una persona atenent.
Des del mes passat que ja no es pot adquirir la T-Jove en targetes de cartró i, a més, l'ampliació de la T-Jove dels 25 als 30 anys també fa que més usuaris necessitin la T-Mobilitat.
Gràcies, Mireia. Sembla increïble que l'any 2023, en plena era digital, encara les cues, en aquest cas per comprar i adquirir la T-Mobilitat, sigui la notícia de la setmana. Cues, que significa, evidentment, la pèrdua de temps. I de la centre de Barcelona marxem a la muntanya, i és que els bombers preveuen un estiu complicat si no millore l'actual situació meteorològica. Ja sabem, 32 mesos de sequera i acumulació, evidentment, de brutícia als boscos sense netejar i, per tant, doncs, tot és perfecte de cara a un gran incendi. En previsió que la sequera s'allargui, els bombers ja han avançat la precampanya forestal per l'estat de la serralada de Collserola i no descarten fins i tot tancar el parc en cas de risc extrem d'incendi al llarg d'aquest pròxim estiu. Joan Gual està amb aquesta serralada. Com es troba a hores d'ara? Collserola està molt seca. Joan, bona tarda.
Efectivament, ens trobem al parc de Collserola i podem veure que la falta de pluges deixa un paisatge molt sec. En aquesta precampanya forestal, 2 setmanes abans del previst a causa de les condicions meteorològiques, han parlat, entre d'altres, el tinent de l'alcaldia, Albert Batlle, que ha fet incís en la situació crítica que es troben els boscos per la sequera.
I ara tenim el problema de que tenim molts mesos sense pluges, això ha provocat una sequera que està també produint, i ho estem veient, doncs ja hem vist els grans incendis que ja han començat a produir-se doncs, a finals del mateix mes de març.
A més, la cap de guàrdia de la unitat operativa, Clara Latorre, ha explicat que les 3 vies en les que es vol fer incís són la formació de l'equip de bombers, la prevenció i divulgació de la població i, per últim, operatius per conèixer millor el terreny.
Portem 2 hiverns secs, aquest serà el tercer hivern sec, el combustible està molt disponible per cremar i apel·lar a la responsabilitat.
Per començar amb la campanya forestal, es durà a terme un simulacre per posar a prova la comunicació i els avisos entre els sectors. És per això que s'extremaran les preocupacions abans de que arribi l'època d'estiu.
Gràcies, Joan, i sobretot molta prevenció i prudència. No cal encendre cap cigarret, cap burilla ni cap foc, que després hi ha unes conseqüències veritablement dramàtiques pel bosc. I ara marxem cap a l'Ajuntament de Barcelona perquè el tracte de favor de l'alcaldessa Ada Colau i del seu soci Jaume Collboni cap als seus amics i coneguts continua. A pocs dies, perquè es fes efectiva la convocatòria de les eleccions municipals, es va aprovar una subvenció de 35.000 euros als organitzadors de l'anomenació Universitat Progressista d'Estiu, que des de l'any 2019 hauria rebut una quantitat global pròxima als 200.000 euros. Així ho ha denunciat en declaracions a COPE Catalunya la líder municipal de València, Eva Parera, amb la qual hi ha parlat Yolanda Canales.
I Parera diu que hi ha una clara intencionalitat política tenint en compte que es tracta d'una universitat d'estiu que organitzen partits polítics, el tripartit, PSC Comuns i Esquerra, en la que participen ells, i que està formada per membres dels tres partits. Així, per exemple, la Junta Directiva de la Universitat, de l'UPEC, està formada, entre d'altres, pel socialista Carles Martí, que va ser mà dreta de l'exalcalde Jordi Hereu, també per la cap de gabinet del PSC, Cristina González Buil, per l'exdiputat d'Esquerra Unida i Alternativa, David Companyon, o el republicà Lluís Pérez Lozano. I el mateix alcaldable socialista per Barcelona, Jaume Collboni, va ser un dels impulsors del manifest fundacional de l'UPEC. També hi ha un altre afegit. S'ha fet a última hora, a 4 dies de que es publiqués la convocatòria de les eleccions municipals, quan no hi ha marge, diu Parera, per a controlar aquestes subvencions. La candidata de València denuncia que l'adjudicació de diners a entitats afins, com l'Observatori d'ESC o el sindicat del Tom Manta, o ara aquesta, s'ha incrementat de forma important les darreres setmanes.
Está desapareciendo muchísimo dinero en estos meses, que bueno, cuando se vuelva a constituir nuevo gobierno habrá que pedir explicaciones, ¿no? Gobierne quien gobierne, de qué ha estado pasando estos 3 meses hasta mayo con las subvenciones que se han ido dando, porque es una vergüenza. Cada semana nos enteramos de pues 35.000 euros por aquí, 40.000 euros por allí, que van desapareciendo y se van dando a dedo con una clara intencionalidad de asegurarse unos votos de cara al 28 de mayo.
La Universitat Progressista d'Estiu ha rebut els últims 4 anys per part de l'Ajuntament de Barcelona gairebé 200.000 euros, concretament 197.000.
El Congrés dels Diputats debatrà pròximament una proposició de llei presentada pel grup parlamentari Teruel Existe per donar avantatges econòmiques, fiscals i administratives als bars que serveixen a municipis i pobles de menys de 200 habitants. Recordem que aquí a COPE Catalunya i Andorra ja vam informar que l'Ajuntament de Tarrés, una població lleidatana inferior a 100 habitants, amb el seu plec de condicions, donava la concessió del seu bar de cara a l'estiu a menys de 1 euro. Avui ens han ficat amb les xifres del IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, perquè tot està relacionat amb el despoblament rural i també amb la Catalunya buida. Segons les xifres d'IDESCAT, hi ha 3 comarques tarragonines, Terra Alta, Priorat i Ribera d'Ebre, amb més retrocés demogràfic en els últims 5 anys. És a dir, que Falset, La Fatarella, Flix i Ascó són els municipis que més habitants estan perdent amb aquest lustre. Es dona la circumstància que tant el Priorat, la Terra Alta o Ribera d'Ebre presenten també un envelliment per sobre de la mitjana de la resta de Catalunya. També hi ha una situació similar a altres comarques lleidatanes, com la Noguera, l'Urgell. Parlem de la Catalunya buida, perquè la fotografia d'aquestes 3 comarques tarragonines dibuixa a la perfecció el risc real de molts pobles que poden desaparèixer. Recordem que a Catalunya, en els últims anys, s'han perdut 300 pobles abandonats i hi ha 350 en menys de 10 habitants. Amb el demògraf Joaquim Recaño, que avui ha estat darrere en COPE Catalunya i Andorra, busquem respostes a les últimes incògnites que ens deixen aquests números, Ricard Álvarez.
És una tendència mundial amb detalls específics. A Catalunya, la despoblació rural no és una novetat. A meitats del segle passat, zones del Pirineu la van començar a patir. Avui hi ha 300 pobles abandonats i 350 nuclis amb menys de 10 habitants. I ara s'amplia les zones a Tarragona i Lleida, amb problemes demogràfics. El demògraf Nicolás Orcajo considera que les àrees més allunyades dels nuclis més poblats són les que estan més amenaçades.
Però hi ha àrees que són àrees aïllades, on és difícil que aquestes poblacions puguin mantenir una població durant tot l'any. Ara bé, la dinàmica econòmica de moltes àrees que tenen poca població és bona, però no podem garantir demogràficament la seva, dirien, perdurabilitat. Hi ha problemes de substitució, dirien, de les explotacions agràries.
I la realitat desmenteix a les expectatives. Allò que es va dir, que el teletreball faria augmentar la població rural, res de res. Tot continua com abans de la pandèmia.
El famós aquest de renaixement rural vinculat a la pandèmia, això s'ha acabat. Això ja és un tema mort, perquè això va durar el que va durar la pandèmia. Això ja no, això que alguns esperaven que diríem, una nova visió, no, això ja s'ha acabat.
Els pobles perden població i s'uneixen. Més de 500 municipis s'han adherit a eines de desenvolupament rural. Formen un grup de pressió per evitar la desaparició dels seus municipis en un futur no tan llunyà.
L'impulsor d'eines de desenvolupament rural des de fa un any i mig és l'alcalde de Montgai, a la comarca lleidatana de la Noguera, Jaume Gilabert. Montgai és una població d'uns 440 habitants que té la proximitat amb Balaguer, capital de comarca, i també amb una localitat important com és Agramunt. Si mirem aquest migdia els portals immobiliaris de Montgai, hi ha cases a un preu d'uns 40.000 euros. Alcalde, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Hola, molt bon dia.
Ha perdut la població Montgai en els últims anys?
Home, i tant, molt, molt. Nosaltres tenim pèrdues d'un 10 els últims 10 anys i si ens remuntem 20 anys enrere potser quasi ve d'un 20% de població. Montgai a primers del segle XX, és a dir, ara farà 100 anys aproximadament, tenia uns 1.200 habitants i ara som 440, com ho bé deies. Per tant, podem dir que hem perdut dos terços de la població que hi havia fa 100 anys.
I quines serien les causes, alcalde?
Bueno, Montgai no és una excepció. És a dir, el món rural, tots els municipis rurals, aquests pobles de la Catalunya interior, no sol de Lleida, sinó de comarques del Pirineu, també de l'Ebre i de la Catalunya central, tots han perdut població motivat per l'impuls industrial i per la, és a dir, el desenvolupament industrial del segle XX, fa que fins a mitjans del segle XX els pobles fins als anys 40 aguantin relativament, però a partir d'aquí se produeix un èxode cap a les àrees metropolitanes i també cap a les capitals de comarca.
Vostè va impulsar eines de desenvolupament rural. A dia d'avui hi ha més de 500 ajuntaments de menys de 2.000 habitants que s'han incorporat doncs amb aquest grup que el podríem anomenar de pressió, no? I que suposo que demanen ser escoltats amb les taules on se decideix el futur pròxim de les comarques.
En aquest moment som 524 municipis de Catalunya, representem el 65% del territori català i representem el 62% dels ajuntaments de Catalunya. I aquest grup neix ara encara no fa dos anys i que siguin tants ajuntaments, tants municipis al voltant d'aquest lobby simplement demostra que el país no està portant les solucions adequades per revertir aquesta greu situació de despoblament de la Catalunya interior, el que nosaltres diríem la Catalunya oblidada, que si no es prenen polítiques serioses a curt termini i a mig i llarg termini, aviat serà la Catalunya buida. Falten moltes polítiques, falten fer moltes polítiques i, desgraciadament, doncs, no és un tema d'ara, és un tema, no es culpa ni del govern d'ara ni del govern anterior, sinó és un culpa endèmic que mai cap govern ha afrontat d'una forma seriosa. Ara sembla que hi ha una certa sensibilitat en aquest tema i sembla que s'intenten fer algunes coses que ja veurem si seran suficients, perquè el mal ja està fet i és molt difícil revertir aquesta greu situació.
I aquest diumenge, Montgai celebra la seva Fira del Sabó. Alcalde Jaume Gilabert, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de la cadena COPE i bona tarda i bona fira.
Moltes gràcies a vosaltres. Com és el sonil?
La pèrdua del col·legi sempre és el primer indicador quan un poble clau amb declivi. I l'últim, el bar, com dèiem, ara aquesta proposta que hi hagi ajuts econòmics per manteniment de bars a poblacions de menys de 200 habitants per la seva tasca socialitzadora. Anem a la publicitat i després parlem d'una nova epidèmia. Atenció a la dada, eh? Més de la meitat de la població catalana pateix obesitat. És ben cert que hi ha casos més extrems que estan ja diagnosticats i que necessiten d'una operació urgent. Parlem també de l'obesitat infantil, d'aquesta nova epidèmia, i també parlem, doncs, amb un afectat que necessita ja una operació que fa 3 anys que l'està esperant.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. días.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya, on tenim una gran dieta mediterrània, som la novena posició entre els 53 països analitzats en el recent informe de l'Organització Mundial de la Salut sobre l'obesitat. A Catalunya, més de la meitat de la població pateix obesitat. Estem davant d'una malaltia que afecta el 25% d'homes i el 23% de les dones. Perquè, atenció, perquè a més hi ha una altra dada preocupant. Entre la població infantil, l'alarma creix de manera espectacular. 4 de cada nens i nenes d'entre 6 i 12 anys tenen sobrepès. Iker Mons, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, heu analitzat amb el doctor Albert Goday totes aquestes dades i quin és el camí que s'ha de seguir per intentar rebaixar-les, no?
Exacte, Sergi. L'obesitat està al punt de mira dels sanitaris catalans, ja que l'augment d'obesitat a Catalunya és dramàtic. Unes dades que assenyalen els metges a la resta d'Espanya fins i tot són catastròfiques. Un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques alerta que el 80% dels homes i el 55% de les dones d'Espanya patiran obesitat l'any 2030. L'investigador de risc cardiovascular i de nutrició, Albert Goday, ha confirmat els possibles orígens de la malaltia.
Durant la nostra evolució com a espècie, hem après a intentar estalviar el màxim d'energia i acumular el màxim d'energia quan aquest accés al menjar era discontinu. I actualment estem en un ambient clarament obesogènic. Tot ens incita a que guanyem pes.
Amb l'augment desmesurat dels casos també creixen altres malalties, com la diabetes de tipus 2, les cardiovasculars o la hipertensió, que són les més comunes, però també alguns tipus de càncer.
I és que la majoria dels tipus més freqüents de càncer estan molt associats a obesitat. De forma que després del tabac,
sí,
la forma més eficaç de previndre el càncer seria tractar l'obesitat.
El principal objectiu és la detecció precoç de l'obesitat, sobretot entre els joves, que encara són a temps de no patir-ne les conseqüències cròniques.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a Abel Marín, que és un lleidatà de 49 anys i el qual pateix d'obesitat. Abel Marín, a Lleida, bon migdia. Tu quant peses a hores d'ara, Abel?
Pues 143 quilos.
Em comentaves anteriorment que ja des dels 14 anys que pateixes aquesta malaltia, perquè ja amb aquesta edat va superar els 100 quilos de pes.
Sí, sí, sí. La veritat és que tinc aquest pes des de... Des de que ten, pràcticament que tinc gust de raó, tinc sobrepès i a partir dels 14 anys o així ja tenia un pes de 100 quilos. No... Sempre he sigut una persona amb problemes d'obesitat.
Perquè quina és la teva alçada?
Doncs 1,78.
1,78. Necessites una reducció d'estómac, que està diagnosticada, està validada pels serveis mèdics i és una operació que la tens que realitzar per la sanitat pública. Un procés que es va iniciar abans del 2020, és a dir, abans de la pandèmia, i que ha estat interromput gairebé un parell d'anys.
Sí, sí, per desgràcia, pues, bueno, afortunadament no és un, bueno, no, 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 no no és un tema greu d'un dia per un altre, i llavors pues, aquest tipus d'operació pues, has anat traslladant, evidentment deixant espai pues, a altres operacions més urgents, no? I ara, després dels 2 anys i pico, pràcticament, pues, ara estic ja en procés definitiu i esperem que durant aquest mes de maig, juny, pues, tingui ja l'operació realitzada.
Abel, m'has comentat que ja des de la teva adolescència que pateixes aquesta malaltia d'obesitat. La mirada dels altres a vegades és molt injusta per una falta d'informació i també a vegades per uns prejudicis ja establerts que la majoria d'oportunitats són equivocats. Tu has patit amb la teva trajectòria vital aquesta mirada dels altres pel teu pes?
Sí, la veritat és que, a vegades et sents mirades una mica inquisitòries, no?, sobre la teva situació. Moltes vegades, pues, evidentment, pensant que és una situació que provoques tu mateix i que tu mateix te tindries que controlar, pues, amb el menjar o amb les situacions en les que estàs, és comprensible, jo ho accepto. Però, no deixa de ser una enfermedad més, pues, com altres que patim i que no només té, entenc jo, una causa, sinó que són diverses. I a vegades la mirada de la gent pues, és una mica injusta, sota el meu punt de vista.
Sí. I ha millorat? És a dir, amb la societat actual i amb més informació que tenim, ha millorat ara aquesta mirada dels altres?
Jo crec que igual. De fet, els cànons de les persones, i està tothom tan perfecte i tot el tema publicitari i tot això no ajuda gaire, però la veritat és que el problema sobretot és molt més injust amb les dones que amb els homes. He pogut estar en diversos tallers amb persones que tenen la mateixa situació que jo, i per desgràcia les dones pateixen molt més aquest assedi, no?, i aquest menyspreu, no?, fins i tot amb temes pues, d'ofertes de treball, de agafar una persona o una altra en funció del físic i no de les aptituds que tens.
I acabo, tu per treballar has tingut problemes?
No, jo no. Per treballar no he tingut mai cap problema, afortunadament.
Molt bé. Abel Marín, gràcies per aquest testimoni a l'informatiu migdia de COPE Catalunya, i tant de bo que hi hagi el mes que ve, el mes de maig, ja, aquesta operació esperada de reducció d'estómac. Gràcies, Abel, per compartir-ho i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El cap de setmana d'abril sempre són especials. Farà bon temps, tot i que hi haurà tramuntana, hi haurà vent, però segur que seran milers i milers les persones que aniran a la muntanya a fer qualsevol recorregut. Ho viu perquè s'ha d'anar sempre ben preparat, perquè el temps de primavera és molt canviant. Sobretot s'han d'evitar ensurts i també accidents. Hi ha hagut al llarg d'aquest últim any, cada cap de setmana, moltes informacions de la recerca de persones i excursionistes perduts i també de lesionats. Com ens hem de preparar, Mar Puerto?
Sí, així és. Anar a la muntanya és un bon pla a qualsevol època de l'any, però sempre cal anar-hi amb els deures fets, ja que en determinades èpoques es fan molts rescats perquè hi ha més casos d'hipotèrmia a causa dels canvis sobtats de temps i la caiguda de les temperatures. Per tal d'evitar aquestes situacions que poden resultar fatals, doncs cal prendre precaucions, com per exemple les que ens explica el Quim de la Federació d'Excursionistes de Catalunya.
Estem en una època de l'any que sobretot passa en primavera i a tardor, no?, que són les dues èpoques de l'any amb més variables meteorològiques, que quan surts a fer muntanya, no?, tu pots sortir d'una ciutat gran, per exemple, que és on surt molta gent a fer muntanya, d'àrea metropolitana a Barcelona, a una temperatura que pot rondar els 20 graus, i de cop i volta, quan arribes al punt que vas a fer la sortida, doncs trobar-te que ha baixat fins a 10, 9, 8 o 7 graus la temperatura, perquè hi ha molta variació tèrmica en aquestes èpoques de l'any. I a part, et pot anar canviant el temps durant el dia. Quan tu surts, pots anar segurament amb mania curta a Barcelona, o Sabadell, Terrassa, d'on surtis, però clar, la muntanya, encara en molts llocs, és hivern, i les condicions varien.
I és que abans de posar en marxa aquesta excursió de la que parlem, hem d'assegurar-nos i tenir presents uns aspectes molt bàsics.
Nosaltres tenim unes fitxes de seguretat que ja vam fer uns quants anys i que seguim 5 punts molt, molt bàsics. El primer seria pensa, d'acord? Diem pensa, planifica, equipa't, forma't i minimitza riscos. El primer que diem pensa és dir què vas a fer, quina activitat és la que tu vols realitzar, quan la faràs i a on voldràs anar. Després l'hem de planificar, adaptant-la tant si vas sol com si vas en grup a les necessitats i el que tu puguis fer i sobretot consultant guies, mapes i sobretot, com dèiem, la meteo. El 3 és equipa't, portar roba adequada. La quarta, que és forma't, sempre recomanem que la gent no surti a la muntanya de forma que no tingui ni idea del que va fer. I l'últim, que és el minimitza riscos. Sabem tots que el risc zero a la muntanya no existeix, però ni a la muntanya ni al carrer. Però sí que és important saber el que tu pots fer i saber a quin és el teu nivell i quins són els teus límits.
Al final, uns consells molt bàsics, però també molt útils i que sempre cal recordar.
I amb Crònica Política destaquem que a un mes i una setmana pràcticament de les eleccions municipals del 28 de maig, doncs la directora de la pel·lícula Alcarràs, Carla Simón, ha acceptat en aquest cas l'oferiment de Junts per Catalunya per presentar-se i tancar la llista del candidat de Junts a la localitat de la Garrotxa de les Planes de Hostolers. Per cert, avui 5 regidors d'aquesta formació política de Junts han dimitit en bloc i han deixat el govern municipal amb únicament amb 3 dels 9 membres que tenia. I d'altra banda, no ens callaran. Així s'ha expressat el portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, a l'analitzar el pacte que han arribat els grups d'esquerres, els partits independentistes i els grups de periodistes per fer una campanya electoral que arraconi els discursos de Vox. Garriga ha lamentat que recuperi la censura i s'ha felicitat que ni Ciutadans ni Partit Popular s'hagin apuntat amb aquesta proposta de limitar la llibertat d'expressió, Yolanda Canales.
Per a Vox resulta, si més no sorprenent, que els mateixos partits que van donar un cop d'estat, que trepitgen els drets de l'oposició diàriament, que discriminen aquells que parlen espanyol i fomenten l'odi cap a Espanya, són els que volen que no es digui la veritat al Parlament. És el que diu el portaveu del grup parlamentari de Vox, Juan Garriga, que ha deixat clar que no els faran callar, entre altres coses, perquè només estan posant de relleu les mateixes dades que recullen les administracions catalanes.
Una realidad y una verdad reflejada en sus propios datos. Y pretenden censurar y multar para que no digamos en el Parlament que la inmigración, en Cataluña siendo el 15%, causa la mayoría de los delitos de la calle. Que no digamos la nacionalidad de los agresores sexuales. Que no denunciemos que existen mafias extranjeras que se dedican sistemáticamente a delinquir en nuestra querida región y que no denunciemos que el islamismo és un peligro per a la nostra societat.
L'últim pas per a institucionalitzar el cordó sanitari a Vox l'han donat aquest dijous Govern, PSC, Comuns, Esquerra, Junts i la CUP, però també el Col·legi o el Sindicat de Periodistes de Catalunya, que han signat un acord per a una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades. Ja anteriorment, el grup parlamentari d'Esquerra i de la CUP van registrar al Parlament una reforma del reglament de la cambra que anava en la mateixa direcció i els republicans al març van presentar el seu compromís antifeixista. En tot cas, per a Vox, el que busca el govern és silenciar el partit que més el fiscalitza. I així ho demostra, diuen, que sigui la formació que més preguntes ha dirigit al govern, més de 5.000, un terç de les registrades, o que hagi estat també el partit que més sol·licituds d'informació ha demanat, un 60% del total.
I d'altra banda, s'ha activat ja el compte enrere després del termini de la Junta Electoral Central. Han de donar 10 dies hàbils al Parlament de Catalunya i a la pròpia Laura Borràs perquè es pronuncien sobre la retirada del seu acte de diputada al Parlament. Borràs està condemnada a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental per haver fraccionat 18 contractes quan dirigia l'Institució de les Lletres Catalanes. La prevaricació és un delicte contra l'administració pública que, segons la LOREC, quan hi ha una condemna, tot i que encara no sigui ferma perquè es pot recórrer, ja produeix, en aquest cas, una ineligibilitat sobrevinguda que afectaria a l'acte de diputada de Laura Borràs.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents infants i joves amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I amb esports, a portes d'una nova jornada de Lliga, que la podrien definir com el Barça a descomptar jornades per celebrar el títol, el Girona per potenciar la seva classificació i l'Espanyol una final a Sevilla. Però tot això i més ho explicarà molt millor a partir de les 3 i 5 a Esports Cope, Joan Batllori, que ara ja es fa un avanç informatiu. Joan, benvingut, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Una nova jornada de Lliga, apassionant.
Sí, queden ja 10 jornades per acabar el campionat, així que entrem en la recta final amb aquest avantatge clara, com deies, del Barça sobre el Real Madrid, 13 punts de diferència, però no es pot baixar el pistó. El diumenge el Barça té un partit, jo diria que pot ser trampa, al camp del Getafe, el Barça que
tu
continua...
Tu ets de l'època, perdona, Joan, de Udo Lattek.
Sí, sí, sí.
De l'entrenador alemany, sí, 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 que van perdre una lliga, o del segrest de Kini, no?
Sí, sí, lligues que, el Barça, lligues que el Barça tenia la butxaca i que se li van escapar. No crec que repeteixi sí, sí. aquesta temporada, no, però en fi, s'ha de rematar la feina. Com et deia, partit que podria ser trampa al camp del Getafe, perquè el Barça té molt avantatge i el Getafe s'està jugant la vida, s'està jugant la lluita per la permanència. El partit entre el Getafe i el Barça el diumenge a 4:45 de la tarda. Demà juga el Real Madrid a partir de les 9 al camp del Cádiz. El Real Madrid, que dimarts ja torna a tenir partit de Champions contra el Chelsea, per tant Ancelotti dona descans a Vinícius i a Kroos amb petites molèsties. Demà a la tarda juga l'Espanyol a 6:45 al camp del Betis. És una autèntica final per l'Espanyol, que té problemes, té lesionats i sancionats als laterals. I diumenge a les 2 del migdia el Girona rep a l'Elx, el Cué de primera divisió. Bona oportunitat, per tant, pel Girona per sumar 3 punts més. En bàsquet hi ha partit avui d'Eurolliga. El Barça rep al València. Atenció, que si el Barça guanya acabarà segon la fase regular de l'Eurolliga, perquè ahir el Real Madrid va perdre a la pista del Maccabi. Olympiacos acabaria líder, Barça segon i Real Madrid tercer. I en tennis, aquest dilluns comença el Godó. Avui s'ha confirmat el que era ja un secret a veus, la baixa de Rafa Nadal, però, en fi, hi ha un cartell magnífic amb tenistes de primeríssim nivell com Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev, Sinner. Comença dilluns l'espectacle, després truquem al director del torneig, que és el David Ferrer.
A les 3 i 5, Esports Cooperer, d'aquí 8 minuts. Gràcies, Joan. Fins ara,
Sergi. Adéu, gràcies.
I a les 7 de la tarda arriba la Linterna, com sempre a Catalunya, l'anàlisi amb altres mirades dels temes que anem parlant amb Montse Rodríguez. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Sí, Sergi, avui ens farem ressò, com estem fent al llarg de la programació, del que ja s'anomena la Catalunya buida. Parlarem de les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ha fet publicar les xifres que situen a 3 comarques tarragonines, la Terra Alta, Priorat i Delta de l'Ebre, doncs com un dels pobles on el veïnat està marxant. També ens farem ressò d'un tema important dels que heu parlat. Abans de la pandèmia de la Covid, els professionals de la salut ja alertaven que l'obesitat seria la pandèmia del segle XXI. Doncs atenció, avui parlarem d'aquesta pandèmia que s'ha convertit en una pandèmia silenciosa i quina és la millor manera de combatre aquesta obesitat. I ho farem amb el membre del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. I atenció, Sergi, perquè parlarem de la Coco, el primer gos que rep tractament per l'addicció a l'alcohol. Un gos que s'hauria tornat addicte bevent de les ampolles que l'amut deixava al terra.
A les 7 de la tarda, la Linterna. Ara arriba Línia Cope. A les 3, repàs informatiu nacional i internacional. 3 i 5, Esports Cope amb Joan Batllori.